Matí en punt.
Ui.
Gràcies, González.
A tu, Joan.
Bravo, que bravo.
Vinga, va, segona setmana d'aquesta versió nadalenca de la cistella Cap Bravo.
Hem d'anar pensant ja
què?
En la següent, en la post-nadalenca.
La post-nadalenca.
Hem de fer versions ja de la... No,
no però espera, ser... home, que acabem d'ençar de la nadalenca.
No, però jo em canso de seguida. Jo ja tinc ganes de...
Mare de Déu.
Ja tinc ganes de que
arribi... Només la segona, eh?
La versió, la nova versió, que serà de Reis.
Serà
pensarem
de Reis,
pensarem alguna
sí,
cosa de Reis, no sé.
Ja, ja ho farem, això.
Ja ho farem, ja. Turró tou.
Ep.
No, 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 és que aquí no me'n vaig amb tonteries. Vaig directament al,
ara,
saps? A l'ajo.
El que porta.
Praliné, tres xocolates.
Boníssim.
Mini tortes de ceba caramelitzada.
Oh, que bo.
Panetone.
Clar,
tamany
que...
normal, no mini. Pinya en el seu suc. Turró d'Alacant o, en su defecto, palets de turró i cacauet.
Que és que... Què més vols?
Palets i palets, eh?
No, no.
Vingueu amb un tràiler perquè
vols?
Us endureu un palets de turró i cacauet. Laca d'ungles Bell, oli en loció de camèlia, la revista Sabor i... espagueti pel menú infantil, val?
Perquè tot el món sap que Cap Bravo són...
Són legión.
Legión.
Legión. 3.000 supermercats a les 4 províncies
ara,
catalanes.
Mira, ja
legión. Aquí tenim la legión. I escolteu, com cada setmana sortejarem aquest divendres, aquesta vegada sí, tenim els 5 dies reglamentaris, no hi ha cap festa, no, en principi?
No.
No, no hi ha res. Ah. D'aquí a dilluns arribarem... El José diu, però ho sabríem tots,
què més
vols? Ho tindríem tots al cap, és veritat.
El que hi ha és sopar.
Ah, és veritat, el divendres és el sopar de la casa.
Tenim sopar d'empresa, sí.
Mare de Déu.
De Nadal.
Bueno.
Veurem això.
Ja m'explicareu com va.
Sí,
sí. 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes, 65 anys d'història. Pensa en vosaltres, el supermercat favorit de les famílies nombroses. I cada setmana us plantegem cada dia, o sigui, cada setmana una cistella, cada dia una pregunta que heu de respondre per optar a aquesta cistella.
Mm.
I avui la pregunta...
Què? Clar,
avui és el Dia Mundial del Tango.
Per una cabeça,
qui penses?
Saps que és el meu tango preferit?
Home,
predilecte?
És que és el de tothom, jo crec.
Clar,
en qui
clar,
penses
clar.
Quan escoltes aquesta música?
En Al Pacino.
En Al Pacino. Ballant amb una noia molt ben parecida.
Perfume de mujer.
Perfume... Aroma... aroma essència de mujer.
Essència,
essència de mujer.
Exacte.
La traducció. També surt una pel·lícula que es diu Mentires arriesgades de
sí,
Schwarzenegger.
Senyor. Sí, senyor.
Al principi. I en diverses, val? Una data decretada per l'homenatge al popular cantant de tango Carlos Gardel
sí.
I el compositor Julio De Caro, que van ser reconeguts a tot el món per donar a conèixer aquest gènere musical que tanta rellevància i interès ha tingut a través dels anys. Què és el tango? Doncs això, un gènere musical d'Argentina.
Ai.
Saps allò? Milei, Argentina, Maradona...
Sí, sí, sí.
Concretament de la regió rioplatenca, del Río de la Plata, on dues persones ballen de manera... compassada al ritme de la música amb moviments molt lents però on s'executen una varietat de passos molt sensuals que acaben captivant l'espectador. És molt guai veure un tango, no?
Has buscat a l'Enciclopèdia Catalana, tango, o com anava això?
No, és que la... si vols t'explico els meus secrets per fer aquesta secció i rebentem.
No, 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 cap problema.
No, no, ho redacto jo. Vaig al... Vaig al... No, vaig al...
Usarem tango berenjena.
Vaig al, al diccionari Larús. Jo sóc d'antigua usanza.
Dels dantes.
Mi termalgin és la enciclopèdia La Luz.
Dels dantes.
I vaig copiant el que posa del tango.
Ai.
Per tant, la pregunta, avui... Yeah. Vinga, va, una pregunta festiva, per ser dilluns. Què us agrada ballar? Tu t'agrada ballar?
Mira.
No, no si us agrada o no ballar.
No.
Dono per fet que la gent
que,
normalment
que sí.
Li agrada.
Val, està bé.
M'he trobat poques persones que m'han dit, no, a mi no. Jo sóc una d'elles, a mi no m'agrada, no m'agrada ballar. La pregunta és... Què us agrada ballar?
A mi m'agradaria ballar.
Tu t'agradaria?
Sí. Ja. En concret, un gènere.
Quin?
De veritat, això, eh?
El ballet?
El swing.
Ah.
Ah, molt bé.
El swing m'agradaria molt.
Sí. Però el swing és allò una mica acrobàtic o m'estic anant
no,
bé?
No, té per què, eh?
No, però ja, pot ser més senzill.
Pot ser acrobàtic, sí, però...
Vale, el swing.
Però ja pot ser
això és anys 50, anys 40.
Sí, per ahí, sí.
Doncs jo us pregunto què us agrada ballar. Què t'agrada ballar a tu, Andreu, per exemple?
Mira, a mi un vals.
Un vals?
Sí.
Oh, ai, no ho he agradat mai, ara,
sí.
Andreu, un vals.
És que a patinatge ja en ballem, de vals.
És un reggaeton sí. O alguna així.
No.
Sí, Andreu...
és que el meu passat és obscur. No, és broma, no és obscur.
Epa!
Jo ja havia fet vals en parella.
Boníssim.
Patinant.
Doncs jo vaig ballar un vals a la meva boda.
Veus?
Ah,
a la meva boda. Però tenia avisats a amics que sí que saben ballar i els vaig dir, si és molt patètic, sortiu i ens,
i
ens cobriu. Van trigar 1,2 segons.
Sortir tots a salvar.
En sortir tots. Va ser... I vaig assajar, eh? Imagina. Igual 6 mesos.
Ostres.
Però no, no. El ritme físic i jo, no.
Escolta,
no,
per participar en aquesta cistella, què hem de fer?
Sisplau, missatges 663 al 99 30 62. 663 99 30 62. La pregunta, què us agrada ballar? I les respostes, ja sabeu, tot el que participi. Divendres, sorteig d'aquesta cistella nadalenca de Caprabo.
Gràcies, Anaúja.
A tu, tria.
Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com les caixes de llagostins de 700 grams Eroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 2,40 €. Caprabo, el Nadal que enamora.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Herbularis, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De Tertúlia. El primer cafè amb Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya.
L'advocat Ignacio Rigau. Pel politòleg Adrià Ventura.
Ignacio, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Àngel, què tal? Molt bon dia. Adrià Ventura, què tal? Bon dia i benvingut a aquestes tertúlies que fem en aquest programa, la Caravana Ràdio Estel.
Bon dia.
Avui sobre la taula, plana política, la consellera d'Educació, Anna Simó, que donarà un dia com avui explicacions sobre l'informe PISA, que situava Catalunya amb els pitjors resultats per sota la mitjana d'Espanya i de la OCDE. En un primer moment, com sabeu, el departament doncs en va culpar de tot plegat una sobredimensió sobre representació, deien, de l'alumnat migrant en aquest tipus de proves pel que fa a Catalunya. No sé com ho veieu tot plegat, Àngel.
Bueno, l'explicació és patètica, és a dir, comencem dient les coses clares.
Després van rectificar, recordem-ho.
Sí, però és que realment és una cosa inacceptable, perquè és veritat que hi ha un problema gravíssim a l'educació catalana, com és també arreu d'Europa, tot i que pitjor en aquí, o sigui, no cal que anem a esbandir, diguem-ne, el tema fixant-nos en els altres, però aquesta explicació, òbviament, té una part de veritat, però és una, la resposta és multisectorial, és a dir, hi ha molts elements que conformen aquesta realitat, la falta d'autoritat dels mestres, el maltractament de la figura del mestre, la sobreprotecció dels pares envers els alumnes, és a dir, les noves tecnologies, i per tant em sembla que era bastant lamentable que una consellera donés aquesta explicació com de dir, no, és que hi ha hagut un problema estadístic i resulta que s'ha sobrerepresentat a l'estadística el nombre de persones que provenen d'altres països i tal. Per tant, és un tema molt greu i és un tema que, bueno, i encara és més greu en un sentit, que això se'n parla poc. L'escola concertada en relació a la pública va dos cursos per davant, en matemàtiques i ciències i lectura, és a dir, tres aspectes absolutament claus. Per tant, aquest és un tema que ja cal que s'hi posin. Jo no sé quina és la solució, si la sapigués em proposaria a mi mateix de conseller d'Educació, no sé quina és la sortida ni la solució, però que és multisectorial i que ja està bé d'excusar-se amb excuses de tipus matemàtic o estadístic.
Ignacio.
Hi ha un problema amb les proves PISA, i és que són acausals. És a dir, és una pura fotografia d'un moment educatiu o d'un moment de capacitat concret, que són els alumnes de 15 anys. No? Les proves PISA, i això és una crítica que se l'ha fet des de que quasi existeixen, no exploren per què s'arriba a aquella situació o quina és la diferència entre any i any. De fet, a vegades els exàmens o el tipus d'avaluació de PISA ha canviat entre un any i un altre, però això només reflexa, òbviament, reflecteix a l'estudi, però no hi ha cap tipus de consideració addicional. És a dir, no sabem si el tipus de canvi d'examen entre un any i un altre ha fet que canviïn també el rendiment, el desempenyo, no?, de l'alumne. Hi ha una altra qüestió que també es pot criticar força de PISA, i és que s'intenta fer una prova única per tot el món, o una prova única per totes les regions. I les proves PISA costen, i a vegades se'ls ha criticat molt, incorporar aquestes diferències o aquestes, diguem, sensibilitats culturals entre una regió i una altra. A tot això sí que se li pot afegir, més enllà de la prova PISA, i no dic que la prova PISA sigui la raó, tot el que comentava el company...
L'Àngel,
que jo puc compartir perfectament. No només és un tema ja de pèrdua d'autoritat dins la classe, també les noves tecnologies, com comentava l'Àngel, són, crec que, fonamentals. Després, de fet, si escoltes els professors, professors d'institut, no tenen problemes ja tant amb la seva figura d'autoritat o no, perquè sempre hi ha hagut, com qui dir-ho, des dels 80, una autoritat irregular del professor. Però sí que tenen problemes, sobretot, amb l'atenció. De fet, hi ha un estudi molt interessant que parla de la capacitat d'atenció dels alumnes americans, que en qüestió de 10 anys, des de la irrupció de les noves tecnologies, i tampoc vull sonar com un viejo cebolleta, no? Però des de la irrupció de les noves tecnologies, la capacitat d'atenció s'ha reduït fins a 3 minuts. És a dir, una capacitat d'atenció normal d'un alumne respecte d'un tema concret, un vídeo concret, un assumpte concret, un anunciat concret, passava dels 5 minuts tranquil·lament als 2. Per tant, hi ha molts factors que crec que fan que la nostra educació estigui en fallida. Passa des de la pròpia avaluació, la tolerància amb el suspens, la tolerància també o la facilitació dels continguts. Això passa, i és veritat. Jo crec que fins i tot la introducció de massa assignatures dins del currículum trucades a solucionar altres problemes de la societat crec que no és la funció de l'educació. Per exemple, avui escoltava que s'han introduït, per exemple, assignatures d'educació emocional al currículum educatiu. Tot això fa que l'educació, per un costat, es concebi com una espècie de força d'arranjament de la societat que està bé, però el que ha de ser fonamentalment és una força de preparació pel mercat laboral. I això a l'educació doncs no ho aconsegueix o ho aconsegueix de forma molt, molt fallida o molt torçada.
De seguida tocarem qüestions com aquestes, com les noves tecnologies, per exemple, en l'aula. Abans, però, vull escoltar l'opinió de l'Adrià Ventura.
No, gràcies. Molt d'acord amb els companys. Sí que és cert que discrepo en l'última intervenció. Jo crec que no és un sistema en fallida. Crec que és reformable, crec que, de fet, la feina ara és intentar revertir aquesta situació, però el primer element que m'agradaria destacar és la, que ja estem acostumats, darrerament, però sí que és cert que és greu la improvisació a l'hora de l'anàlisi de resultats de la consellera d'Educació. És evident que tenim una situació molt complexa a les aules, que tenim certs elements que, com deia l'Àngel, doncs tot el tema de les noves tecnologies, la sobreprotecció de l'alumne, la diversitat dins les aules, de realitats diverses, no només d'origen, sinó econòmica, etc., que genera una situació complexa, però, com deia, reformable. Crec que cal un gran pacte per l'educació, i això ara mateix va a direcció contrària del que s'ha fet tradicionalment a Catalunya i a l'Estat espanyol. És a dir, cada govern que hi ha hagut nou a l'Estat ha provocat una nova llei d'educació. Crec que això a altres països més avançats que nosaltres no succeeix, no passa. Hi ha un mínim de consens en polítiques educatives, i en el cas de Catalunya, en el cas de l'Estat espanyol, no passa. I això es tradueix després també en aquests resultats de l'informe PISA, però també en el dia a dia que detecten els propis professionals docents.
Per què creus que no passa, Adrià? Ho dic perquè fa dècades que es demana aquest pacte d'Estat i no hi ha manera.
Bé, doncs perquè s'ha traduït les polítiques educatives com una arma més política dels diferents partits, és a dir, el Partit Popular, el Partit Socialista, Podemos, en aquell moment Convergència, Esquerra Republicana, etcètera, etcètera, tots tenen una visió concreta de la política i de l'educació i som incapaços, en general, com a societat civil, com a societat política, de generar uns certs consens mínims per evitar que sigui el més immutable possible a les noves generacions.
Per tant, molt dir amb la boca grossa allò de no ideologitzar les aules, però al final, cada 4 anys... Estem fent això pel broc gros.
Bueno, crec que cal un punt de generositat per part de tots. Un punt d'aquesta generositat que et deia, en el qual tots estiguem en un mínim i a partir d'aquí construir. És evident que cada govern que entri pot posar matisos, pot posar accents i pot potenciar certs elements que, doncs, que comparteixen més en la seva visió amb les ulleres ideològiques que veu la societat. Però un mínim que la resta de països no està passant, aquí que està passant i aquí no està passant, s'hauria de complir.
Joan, deixa'm que et deixi, que digui una cosa en relació al que deia l'Adrià. Mira, això és una cura d'humilitat també per Catalunya. És a dir, molts anys hem estat sempre dient som els que anem davant de tot plegat, no? Jo dic, escolta, no cal que ens anem a fixar en Finlàndia, en Noruega, en Suècia, en aquests països idíl·lics. Idíl·lics, ho dic entre cometes, també. Uh-huh. Escolta, Castella i Lleó i Portugal tenen uns resultats molt més bons que els que tenim aquí. Potser que donem un cop d'ull a veure el que fan. És la primera vegada, em sento fins i tot incòmode dient això. Fins ara sempre era Catalunya és capdavantera en temes d'investigació, Catalunya és capdavantera en el tema d'universitats, en temes tractament de la gestió de la immigració. Ara hem de dir, som els últims. A veure, diem-ho clar, som els últims. Només ens superen, per pitjor, Ceuta i Melilla, ja veus.
Que depenen tant, del Ministeri.
Que depenen del Ministeri. Per tant, potser que donem un cop d'ull en els que estan en un entorn, diguem-ne, socioeconòmic, més o menys igual, en aquest cas Castella i Lleó i Portugal, i agafem les maletetes i ens anem a veure allà què està passant i què estan fent bé que nosaltres no fem. Una mica d'humilitat, potser, eh? Perquè al final, jo estic molt d'acord amb el que deia el company, i cada vegada que surt això m'imposa dels nervis, allò, no, perquè l'escola s'hauria d'ensenyar a conduir, no, perquè l'escola s'ha d'ensenyar educació sexual, no, perquè l'escola s'ha d'ensenyar educació emocional. I dic, escolti, a l'escola no estaria tan d'acord amb ell el que diu s'ha d'educar la gent per accedir al mercat de treball. Jo crec que no, que s'ha de complementar també per la vida, és a dir, per la vida. Però escolta, per la vida s'ha de saber matemàtica, s'ha de saber física, s'ha de saber història i s'ha de saber ciències. I si no sabem això, per molt que sapiguem conduir molt bé i sapiguem normes de trànsit, doncs anem malament si no sabem sumar ni multiplicar. I acabo amb un últim comentari. I jo crec que hem remarcat poc en aquesta primera ronda, i m'agradaria fer-ho més, el paper de molts pares, que és molt lamentable. És a dir, la intervenció dels pares en la gestió de les escoles, jo crec que hauria de tenir aspectes positius, però en la pràctica no sé si han estat més negatius que positius. Explicava algú ahir o abans d'ahir, crec que era una carta a La Vanguardia, d'una senyora que es havia anat a queixar a l'escola perquè el seu fill li feien aprendre de memòria les taules de multiplicar. I li semblava que era una agressió a la seva llibertat. Aquí em quedo.
Jo diria, de nou, estem coincidint molt, és una tertúlia ara mateix una mica avorrida, perquè no ens estem barallant massa. Estem fent poc de tertulians. Però ja jo afegiria fins i tot una cosa més. I és que l'educació i respecte al que deia l'Àngel pels pares, o respecte als pares, és que s'ha concebut des de fa uns anys com una externalització de l'ensenyament a casa. I tot el que hauria de fer a una persona a persona, a un ciutadà-ciutadà, tota la tasca de socialització que correspon en part als pares, s'ha externalitzat a l'escola. I per això a l'escola també s'ensenya, doncs no és per afegir més, però reciclatge, que això s'aprèn sobretot a casa. Hi ha un punt més, i anant al que deia l'Adrià, jo no crec que sigui possible, i el que preguntaves tu mateix, Joan, jo no crec que sigui possible un pacte d'estat respecte a un tema que es comenta molt poc, però és dels pocs temes que, dins d'un context comunitari, europeu, l'educació encara és competència exclusiva, o quasi exclusiva, dels estats membre. És a dir, la Unió Europea no ofereix cap tipus de regulació unificadora o harmonitzadora, que alguns poden considerar que això està molt bé. Jo crec que està molt bé. Però és veritat que no s'arribarà a un pacte d'estat respecte d'un, com dir-ho, un objecte tan llaminer com és l'educació. Especialment quan l'educació es divideix tant en una plana estatal, que en el fons la intervenció estatal o la regulació estatal està relativament limitada, el currículum nacional que se li diu, en el fons és poc nacional i és poc currículum, i després tenim la plana autonòmica, on cada comunitat autònoma pot experimentar una mica amb la seva educació. El cas de Castella i Lleó no és que tingui un sistema educatiu especialment revolucionari, sinó simplement inverteix 1.000 euros més per alumne que a Catalunya. I a Catalunya sí que hem intentat doncs, fer una mica més d'experiment que ha sortit malament. Jo crec que l'únic pacte estatal, i això sempre és una mica polèmic quan ho dic, però l'únic pacte estatal que es pot arribar és a la liberalització de l'educació. I jo no dic que l'educació passi a ser purament privada. Ha d'estar públicament garantida, però que cada centre, ja ni tan sols cada comunitat o cada localitat, cada centre pugui donar veritables competències als seus professors i al seu claustre per establir tot un currículum educatiu propi i que cada centre es pugui adaptar al seu mercat, a la seva realitat local i a la realitat del seu alumnat. I això ho porto més enllà. Estic parlant fins i tot de derogar qualsevol noció d'una selectivitat nacional, que és una selectivitat, és un examen que no selecciona, fins i tot qualsevol noció d'un currículum nacional. Cada que això passa en moltíssims països. És cert, per exemple, que les proves PISA als Estats Units Estats Units sempre té un paper una mica magre, no? Però és indubtable que tenen també de les millors universitats i dels millors col·legis del món. Per què? Perquè cada col·legi dissenya el seu pla d'estudis com el propi col·legi i els seus professionals consideren.
Adrià.
Sí, jo discrepo en aquest punt amb l'Ignacio, no? És a dir, que Catalunya inverteix poc en educació no és cert. Catalunya inverteix... on més inverteix Catalunya és en educació i en salut. Jo crec que és un element molt més profund els problemes que tenim a nivell de resultats. També, Ignacio, Catalunya fiscalment, quan deies Castella i Lleó inverteix 1.000 euros més que no pas Catalunya. Catalunya fiscalment està molt castigada. Està molt... Bueno, és evident. És a dir, el dèficit fiscal que té Catalunya... No, no
el
té
ciutadà català fiscalment està molt castigat. 15 impostos propis, però no és el tema. Perdona.
Vale, merci. Catalunya està molt castigada fiscalment. Però tot i així, en educació i en salut és on més inverteix de tot el pressupost públic de la mateixa Generalitat. Jo crec que hi ha un tercer element que crec que hem parlat poc, que és actualment a Catalunya tenim a 400.000 infants en risc de pobresa. I això condiciona. Condiciona molt el rendiment escolar, condiciona molt el dia a dia, condiciona molt el paper dels pares. I crec que tenim escoles de Barcelona, àrea metropolitana i altres punts del país en una situació molt, molt delicada. I un element central nuclear d'aquesta situació és precisament aquest risc d'exclusió de moltes famílies. I crec que és un element que no podem obviar, que no podem apartar i que hauria també de ser part del centre d'aquesta solució.
Deixa'm que... Si va bé, eh?
Tira.
No, només dos observacions.
No, vull posar un tema sobre la però sí.
Un és, jo també coincidiria amb l'Adrià. No exactament els mateixos termes, però una crítica o una discrepància amb el que deia l'Ignacio, en relació que jo crec que l'educació no és tant un tema de diners. No crec que sigui només un tema de diners. És a dir, centrar sempre es fa el mateix. No, és que falten professors. Jo crec que no és aquest el problema. Fixeu-vos que del que hem abordat a l'inici, que era una visió més global de la problemàtica, ningú ha comentat, escolta, és que fan falta molts més professors, és que en fan falta moltes més maquinàries, que fan falta molt més activitats. No, hem parlat d'altres coses més vinculades al món dels valors i de l'orientació global i de la relació entre famílies, alumnat i educadors, que no pas de diners. Per tant, No crec que sigui un tema de diners. O sigui, no crec que posant més diners solucionéssim aquest problema. N'estic convençut. I amb això no vol dir que no s'hagin de dedicar més diners, sinó que no crec que aquí estigui el moll de les del problema. I ara una discrepància amb l'Adrià. A veure, Adrià, és veritat que tenim molts alumnes i molts nens en situació de pobresa a Catalunya, però torno al mateix. Tenim un model que és el que és, però que és per tothom igual. I aleshores, vols dir que a Catalunya hi ha molts més... Jo ara mateix no tinc les estadístiques a l'abast, eh? Però vols dir que hi ha molt més nens en situació de pobresa a Catalunya que a Cantàbria, o Andalusia, o Extremadura, o a Madrid? Aquest és el meu dubte. Aleshores, suposant que això no sigui així, és a dir, que les proporcions de nens i nenes en situació de pobresa sigui més o menys igual, o que en tot cas tendencialment sigui creixent, que això és una evidència, per què tenim a Catalunya aquests resultats tan dolents? És que si no fem una... De veritat, jo m'agradaria aquests dies sentir una profunda autocrítica de tots plegats, perquè no hem fet les coses bé, i no és culpa de l'actual consellera, és una evidència això, perquè aquestes coses no van malament d'un dia per l'altre, sinó que vol dir que fa molts anys que no fem les coses bé. I, per tant, escolta, això és com les malalties. La primera solució per afrontar una malaltia és tenir un diagnòstic precís. Si tenim mal de cap i resulta que ho atribuïm a que estem neguitosos, potser resulta que tenim un tumor. Perdoneu, ara l'exageració, més aquestes hores del matí. Però vull dir que hem de fer una profunda autocrítica i veure què està passant. I no buscar excuses, no, és que... Sí, sí, hi ha nens en situació de pobresa, moltíssims, hi ha problemes d'autoritat, és veritat, hi ha problemes d'inversions públiques, sens dubte, però de veritat, anem al fons de l'assumpte. Jo crec que al fons de l'assumpte hauríem d'afrontar des d'una perspectiva filosòfica. És a dir, per mi és fonamental aquesta pèrdua de l'autoritat. És a dir, què és això de que arribi... Va començar ja fa anys, quan els nens i nenes deien no, jo el professor el tracto de tu i pel nom. Doncs miri, no estic d'acord. No estic d'acord que un nen de 8 anys arribi a dir bon dia, Enric, com estàs? Doncs no, és el professor. I acabo. Jo vaig ser durant molts anys, fins a jubilar-me, professor associat de diverses facultats, i l'última de la Pompeu Fabra, Ciències Polítiques. Us ben asseguro que ja fa anys que la caiguda del nivell dels alumnes era espectacular. És a dir, alumnes de primer curs de Ciències Polítiques que, després de presentar-los un cas i dir, ara per escrit, fes-me un resumen del cas, com l'afrontaries i tal, el 50%, estic parlant de la Pompeu Fabra, nota d'accés relativament elevada, són incapaços, el 50% dels meus alumnes de la Pompeu Fabra eren incapaços de redactar un text amb sentit. Eren incapaços, plegats naturalment de faltes d'ortografia. Era igual que fos en català que en castellà, plegats de faltes d'ortografia. Home, potser ens ho fem mirar tots plegats.
Exacte, t'ho pregunto i està bé per posar-ho sobre la taula també, perquè normalment parlem com si precisament l'alumnat en fos el culpable de tot plegat. I la meva pregunta és, això és així?
No.
Estem segurs que això és així?
No, clar que no. Escolta, els alumnes, quan jo tenia 12 anys, o 13, o 14, tenia la mateixa estructura mental que els alumnes d'ara. És a dir, per tant, si hagués pogut fer els deures a través d'un sistema informàtic i no esforçar-me a fer-lo a casa, millor. Si hagués pogut anar menys hores a l'escola i estar més a casa fent el manta, doncs millor. És a dir, per tant, no és un problema de culpabilitat, és un problema d'estructures, a la qual, òbviament, els alumnes... Cadascú, segons la seva forma de ser, posa la seva part de culpa. Però el sistema està estructurat d'una manera que fa molt difícil que no sé que siguis un alumne brillant, aquest 5% que sempre es parla, entre el 5 i el 10, que són alumnes brillants, que vagin on vagin, a qualsevol escola els anirà bé, i hi ha un altre percentatge que també vagin on vagin els anirà malament, malauradament, però hi ha un bloc central de molt percentatge, que aquest sí que depèn d'on vagin i com vagi la qüestió, que se'n surtin o no se'n surtin. I sobre aquests és el que s'ha de treballar. L'alumne brillant, que ja n'he tingut, aquest és igual, o sigui, aquest s'espavila. I l'alumne pobret, que és un desastre, també és molt difícil tirar endavant.
Ignacio i Adrià, va.
Jo també soc professor universitari. Jo t'ho dic que... Per un costat intento... Jo soc de privada, en aquest cas. Que l'estructura, diguem, del professorat és molt diferent. O bastant diferent. Jo ets a dir que no he notat mai una davallada. Porto 5 anys donant classe, tampoc tants com l'Àngel. A ESADE. I no he notat mai una davallada als alumnes. Jo sempre he notat entre els meus alumnes, doncs, diguem, el percentil alt d'alumnes molt brillants, molt entregats a classe. Jo dono filosofia, ètica, oratòria, i una sèrie d'alumnes que estan una mica, com, diguem, com rèmores, no? Una mica a la cua, i doncs, si no estan atents, ja s'ho trobaran. No hi ha aquesta... No tinc aquesta sensació de davallada. Sí que és veritat que tinc la sensació de que a la universitat també s'ha traslladat aquesta sensació de que l'alumne ha de fer moltes coses per sortir molt, molt, molt preparat. I, per tant, no és tant un assumpte, i això és un tema del que vaig reflexionant amb força, no és tant un assumpte de, o un problema que atengui ja els alumnes són pitjors, sinó que els alumnes han de fer més coses. Per un costat estan el currículum, que cada cop es va expandint. Jo recordo quan el meu pare estudiava, tenia 5 assignatures l'any, totes les estudiava amb molta profunditat, però en 5 assignatures l'any. Jo, com a estudiant, vaig tenir 10 assignatures per semestre, i els meus alumnes arriben a tenir 14. Però, a més, a l'alumne se li demana que, si vol ser competitiu al mercat laboral, la carrera ja no és suficient. Ha de fer, a més, doncs, debat, o fer simulacions de judici, o fer també voluntariat, o, a més, ha d'estar en pràctiques els caps de setmana. I això fa que l'alumne, no, a cap i a la fi, no tingui temps per ser alumne, que també és un tema. Jo crec que tot això està enllaçat amb el fet que la carrera, fins i tot a institucions de molt prestigi, com la Pompeu, o què n'haig de dir, com ESADE, té menys valor, perquè hi ha molta gent amb carrera. I tot això, diguem, ens retrotrau al que deia abans, la selectivitat no selecciona. I perquè hi ha una espècie de concepció, jo crec que molt, molt, molt primària, en què és, avui no pot ser ningú sense una carrera. Quan la vocació, molt abans, per començar, crec que incorreria en menys fracàs si pogués seleccionar una mica com el mètode alemany. El mètode alemany és des dels 12 anys, et van seleccionant i et van orientant cap a un futur laboral. I dels alumnes que poden passar-ho molt malament durant tot el que seria l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, poden passar-ho molt malament desenvolupant o intentant desenvolupar una intel·ligència matemàtica formal, que és la canònica, poden explorar la intel·ligència pràctica. Hi ha molta gent, jo conec molta gent, que va passar-ho molt malament a l'ESO i raonablement malament al batxillerat, però fins que no van fer un cicle superior que es va orientar a una carrera molt més pràctica, que després han pogut desenvolupar formalment i acadèmicament, no van ser feliços. Gent que es va haver de fer, i per suposat ho havien de fer, matemàtiques, biologia, història, però que han estat feliços sent cuiners. Molts bons cuiners, com qui diu. I jo crec que això parteix que l'educació... En el moment, i és fonamental això, però el moment que l'educació és pública universal, ha de ser pública universal, si dues coses ha de proveir l'Estat o garantir l'Estat són salut i educació, en el moment que es fa massiva, també es fa... també s'incorreixen el risc que es vulgaritzi, no? Es banalitzi l'educació.
Adrià.
Sí, aquí molt d'acord amb l'Ignacio. Potenciar l'FP crec que és clau per revertir aquestes dades. Ara parlo des de la meva experiència personal, Jo vaig estudiar a una escola pública de Nou Barris, tenia companys meus que a l'ESO van passar francament malament, i és en el moment que entren a la FP fent ofici, fent coses que els agradaven, ostres, doncs es guanya molt bé la vida.
Hem analitzat els cicles formatius?
Sí, sí. S'ha analitzat, i a més, en tres aspectes, el sistema educatiu a Catalunya s'ha estigmatitzat i s'ha etiquetat com el tonto qui fa FP i el llest qui va a la universitat. I això és un error. És un error que crec que encara podem revertir. És el que et deia. Tinc companys, amics, que han fet FP i que es guanyen molt bé la vida i que tenen un ofici i que, a més, el mercat de treball el reclama, perquè calen aquests professionals. I no els tenim. Després, un comentari sobre el que comentava l'Àngel Miret. Tens raó, és a dir, és evident que no és no és l'única causa la pobresa infantil en els resultats, però és evident també que una situació, en un context on una majoria de la població està en una situació de pobresa, condiciona els resultats acadèmics d'aquesta persona, d'aquest nen. És a dir, no cal anar a Europa ni a establir una altra comunitat autònoma. No és el mateix els resultats acadèmics que tenen la majoria d'alumnes d'una escola, de l'aula, escola europea, que l'Institut Picasso al barri de Torre Baró. És evident. Clar que hi ha un 5%, un 10% d'alumnes brillants a tot arreu, però el context familiar, econòmic i social d'aquell alumne condiciona també els seus resultats acadèmics.
Perdona, no, si estic totalment d'acord. Ja t'hi llençaves de cap, Àngel. No, contestaràs l'Adrià, però després de publicitat.
No. Ràdio Estel. Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, No tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent, recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem Eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, 7 minuts que passen de 2:15 del matí. Com sempre, el debat segueix sent interessant quan anem a publicitat i ens tanquen els micròfons d'aquesta emissora. Ara, Àngel, estaves comentant aquests factors...
No, deia brevíssimament que, sí, que coincidia amb l'Adri, però que només volia fer un matís, que és que sí que és veritat, és una obvietat, i és gravíssim que, òbviament, que les famílies hi han... entre cometes, pobres, des del punt de vista ja no només econòmic, a vegades, sinó pobres en general, en recursos intel·lectuals, sobretot en recursos econòmics. Òbviament, els nanos que viuen en aquests entorns tenen moltes més dificultats que els que no ho són això. Però jo deia, com que a mi em preocupa sobretot el meu país, en aquest cas Catalunya, el que dic és que això no és tan diferent al context europeu. Vull dir que jo ara insisteixo que no he vingut i no tinc les estadístiques de pobresa infantil a Catalunya. Deuen ser de les més altes, segurament, d'Espanya. Però quan hi ha uns resultats tan diferents, insisteixo, Castella, Lleó o altres comunitats, diguem-ne, que tampoc no tenen aspecte de ser les més riques del món, precisament, doncs, home, jo crec que aquest és un element, sens dubte, que cal considerar, però que no és l'element de fons. I torno a dir l'exemple del malalt. Fem un bon diagnòstic, perquè si no tenim el diagnòstic, malament sabrem com s'ha de curar aquella malaltia.
Mira, començo per tu, Àngel, com a exsecretari d'Immigració de la Generalitat de Catalunya, que dominaràs molt el tema. Si alguna cosa ha posat sobre la taula tot el que ha passat amb el Departament d'Educació, donant explicacions sobre aquest informe PISA i qualificant-lo amb aquesta sobrerepresentació de l'alumnat migrant, i si alguna cosa ha posat sobre la taula, és el paper de la migració en el món educatiu. I jo crec que se n'ha de parlar.
Oscar, és a dir,
aprofitar aquesta polèmica per parlar-ne amb tots els matisos i tots els detalls i amb molta cura de com se'n parla,
amb un tema tan delicat com aquest. Però quins són els reptes educatius pel que fa a la migració d'aquest país?
És clar que se n'ha de parlar, ja està bé.
Una migració, perdona, que ha pujat darrerament de forma espectacular, superant els 8 milions ja a Catalunya.
Sí, sí. O sigui, tot el creixement de Catalunya d'ençà de fa més de 20 anys és absolutament fruit de la immigració. No hi ha, o sigui, la nostra natalitat està 1,2 o l'índex de natalitat i, per tant, no tenim ni un sistema reproductiu. Uh-huh. És a dir, dit d'una altra manera, i clar, si no hi haguessin immigrants, la població catalana disminuiria. Ja està. O sigui, així de clar, aniríem disminuint, disminuint. Això no sé si és bo dolent. En tot cas, ho aclareixo, perquè hi ha gent que va,
això no
ho té clar. I, per tant, molts dels llocs de treball que avui en dia estan ocupats per persones d'arreu del món, doncs no els podríem cobrir. És a dir, el bar d'aquí davant, les persones que tenen els vostres grans, els vostres pares, les persones que us ajuden a les tasques de la llar, i no només això, sinó aquesta gent no hi serien, i, per tant, no sé què faríem. A veure, parlar d'immigració és una mica global. Jo crec que se n'ha de parlar amb més llibertat de la que s'ha fet fins ara, sempre ple de temors, i de, perquè hi ha una esquerra bonista que sempre vol dissenyar l'escenari en el qual tu pots intervenir. Però, dit això, també t'he de dir que hi ha molts nivells d'immigració. Mira, ja que parlàvem de matemàtiques, doncs mira, els alumnes que provenen d'Ucraïna, de Rússia, de Xina, de Pakistan, són molt millors que els d'aquí. És a dir, quan arriben els incorporen, tenen el problema de la llengua, òbviament, de les llengües, la castellana i la catalana, però, en canvi, no solament no tenen un problema, sinó que es troben aturats del baix nivell matemàtic. Això ho han dit a mi professors i ho he vist també en estadístiques. Per tant, quan parlem d'immigrants, depèn. Si parlem de ciències i de matemàtiques, aquests alumnes de fora o immigrants, diguem-ne, o nouvinguts, estarien molt més ben preparats que els alumnes catalans de tota la vida, entre cometes. Tenen el problema opi de la llengua. Per tant, no podem assimilar-ho. I és veritat que jo diria que el problema de la immigració afecta sobretot no tant a col·lectius globals, tinc la impressió, sinó que és aquells col·lectius que arriben amb ja dèficits socials, ja d'origen. Dit d'altra forma, aquests nanos, sobretot del Marroc i d'Argèlia, que arriben aquí, que han estat ja anys pel carrer a Casablanca, que aquí llavors se'ls vol escolaritzar, aquests nanos són extremadament difícils. Extremadament difícil, i poden fer malbé una classe, diguem-ho així obertament. Poden fer malbé una classe. Llavors, quins mitjans tenim? Bé, doncs tenim aquelles aules primer que els acullen per fer un procés d'aprenentatge de la llengua, però el problema és molt complex. Jo crec que no sóc una persona habilitada per parlar d'aquests temes, que hauria de ser un professor el que ho expliqués, però imagino un professor que li arriben a mig curs tres alumnes argelins de 13 anys, però que porten des dels 8 vivint al carrer amb tota mena d'experiències terribles, i que de cop i volta els hi vols imposar una disciplina escolar. Ho veig del tot difícil. Ara, aquesta dificultat que tenen aquests nens no pot anar en contra de la resta de nens de la classe que, sense fer una avaluació moral, perquè segurament si fóssim nosaltres els que haguéssim passat per aquestes situacions a Casablanca, dic a Casablanca per dir alguna cosa, doncs seríem molt pitjors o iguals, com a mínim, que aquests nanos que arriben amb aquests dèficits, però clar, el resta de la classe tampoc en tenen responsabilitat. I no, el que no podem fer és avaluar a un nivell mínim perquè aquests nens aconsegueixin tirar endavant, si més no formalment, perquè aleshores quan, entre altres motius, molts dels que hem analitzat, però també aquest, acabem destrossant el sistema. Llavors, hem de buscar alternatives, i jo que sàpiga, una solució màgica no n'he trobat arreu del món. Potser hi ha gent que l'ha vista, jo no.
Li falten recursos al sistema educatiu per abordar tota aquesta situació que ara ens posava sobre la taula també al...
Jo crec que li falten. Això passa també, l'anàlisi moltes vegades es comparteix amb el sistema sanitari. No és tant una qüestió de recursos, que per suposat no és de recursos econòmics, però també hi ha una part que és un ús més eficient dels recursos humans i econòmics. Per un costat, l'educació s'ha volcat molt en invertir, per exemple, en noves tecnologies. I tot això imitant, amb cert provincianisme, els models que s'estaven experimentant, per exemple, a Finlàndia. I ara, quan nosaltres ja hem fet la inversió, Finlàndia, precisament, el que està fent és retirar la inversió en noves tecnologies perquè s'han adonat que el mètode, diguem, tradicional de lectoescritura analògic funciona molt millor. I, de fet, s'ha demostrat també que escriure a mà consigna molt millor l'educació dins del servei.
Ja en parlarem d'això, també.
Pel que fa a la immigració, no sé si... Jo tampoc, vull dir, no sabré més que l'Àngel en tot això. Jo crec que l'exposició que ha fet és molt inqüestionable, la comparteixo en la seva integritat. No sé si hi ha una part que s'ha de recórrer a la separació o a la fragmentació d'aquesta classe d'alumnat, perquè també ja correm el perill de guetitzar-lo, no? De convertir-lo en una espècie de gueto educatiu amb la conseqüent marginalitat o que hi ha aquests nens, aquests alumnes, diguem, més joves, poden patir. Per altra banda, barrejar-los tampoc pot ser la solució, especialment si poden destrossar una classe o si poden, diguem, alterar el normal desenvolupament educatiu d'una classe. Jo crec que és molt il·lustratiu el cas, per exemple, de la LOMLOE, l'última llei aprovada pel govern socialista, que en un esforç, jo crec, bonista però mal estudiat, va intentar barrejar, no?, els alumnes amb necessitats especials i els alumnes, diguem, de curs ordinari. No dic que siguin casos comparables, no? Són alumnes amb unes necessitats concretes amb uns altres alumnes de, diguem, el currículum general. I el resultat va ser nefast. Nefast, perquè no hi havia recursos per atendre correctament els alumnes amb necessitats especials, perquè aquests alumnes acaben absorbint, com és normal, per una altra banda, l'atenció del professorat, l'atenció també dels recursos educatius, i el que feia era, diguem, alterar el normal ritme de classe. Jo crec que hi ha un valor fonamental que sí que podem veure en altres països de nou, n'esparcita de nou als Estats Units, però França també funciona, a vegades amb èxit, a vegades amb menys èxit, és veritat, però jo crec que hi ha un valor fonamental que ha d'informar el sistema educatiu, i és que si t'incorpores al sistema educatiu, ja siguis nacional o estranger, però especialment si ets estranger, el que has d'incorporar-te també és a un sistema, diguem, has de fer una certa labor d'adscripció. Això el sistema xinès, per exemple, ho té molt, molt, molt clar. El propi Gaokao, que és el gran examen de selectivitat, que aquest sí funciona molt bé, el gran examen de selectivitat de xinès, és un examen també d'entrada a la societat. I el sistema educatiu francès concep l'educació primària com un sistema també d'adscripció nacional. Tu, durant els primers anys de la teva vida com un alumne francès, fins al curs que crec que es diu terminal, tu el que fas és aprendre el francès, la cultura francesa, a escriure en francès i, per tant, adscriure't a la nació francesa. Que, a mi, no em sembla mal sistema. No em sembla un sistema com a abordatge.
Però han fracassat bastant, eh?
Sí, perquè... anava a comentar.
Fixa-t'hi. Sí, no, el sistema...
Sí, sí, sens dubte.
No, a mi m'agrada, però, escolta, quan veus els Balier de Madrid, de França, a Madrid també n'hi ha de Balier, però que... I veus que la selecció, allò, aquella famosa fotografia de la selecció francesa de futbol, la major part d'ells, quan canten l'himne, passen olímpicament i estan en silenci, vol dir que el sistema d'escripció aquest, sobretot dels procedents, diguem-ne, d'antigues colònies i particularment d'Argèlia, doncs no ha funcionat massa
bé. No sé si té a veure amb... Sí, sí, com a teoria.
M'agrada, però vull dir que veig que en la realitat un munt de francesos hi ha de dos i tres generacions anteriors que deu haver fet aquest procés i que segurament fins i tot ja l'àrab no el parlen, no només l'entenen, no el parlen però no l'escriuen, i que la seva llengua en la qual es mouen més còmodament és el francès, no s'identifiquen amb la nació francesa, no s'identifiquen. Segueixen identificant-se amb el Magreb, amb Argèlia, amb el món musulmà, això ja no ho sé.
M'escoltem l'Adrià, també.
Bé, jo, com deia, França tampoc el posaria com a exemple a nivell educatiu. Jo estic molt d'acord amb el que diu l'Àngel. L'Àngel és l'expert, jo no ho soc. Únicament crec que tractar la immigració com un tot és complicat, perquè al final la immigració respon a realitats diverses, és la suma de realitats diverses, i per tant és complicat de tractar-ho com un tot. Si ho tractéssim com un únic bloc monolític, doncs sí que és veritat que lògicament condiciona la realitat de les aules, la immigració. I condiciona per una realitat que ve de quatre factors. En primer lloc, perquè hi ha en molts casos una barrera idiomàtica evident, i això condiciona el dia a dia de la classe. Segon, sovint part d'aquesta immigració venen de contextos econòmics difícils. I tornem un altre cop al que comentàvem de la pobresa infantil. Després, en molts països, o molts nens i molts infants, amb una formació prèvia diferent o inexistent, i que s'incorporen a un sistema educatiu absolutament nou. I massa sovint també amb una concentració, que parlava l'Ignacio, amb una concentració d'aquestes persones migrades en el mateix espai i en el mateix context. I això propicia i condiciona, evidentment, la realitat de, la, de les aules a Catalunya.
Deixa'm que un exemple d'això de com es concentra la immigració en barris. No té res a veure amb la immigració actual. Conec un capellà amic que es va criar, va venir a la família de Múrcia, es va criar el que avui seria Bellvitge, diguem-ne. Ell m'explica que fins als 14 anys no es va assabentar que existia el català. Havia vingut aquí en 3 o 4 anys. No es va, o sigui, el seu entorn, de, tot de lleure, religiós, en aquest cas eren famílies catòliques, etc, formatiu i tal, era tan blindat que no va saber fins als 14 anys que va començar una activitat, em va dir la parròquia, llavors el capellà resulta que sí, que era català, i els hi va començar a dir alguna cançó d'aquí del país per Nadal i tal, però va dir, no, és que jo, no és que no sapigués català, és que no sabia que existís. Doncs això, ara ens ho expliquen els d'aquella generació, però clar, és que pot, segurament passa igual, és a dir, quan hi ha barris en els quals s'acumulen immigrants d'un determinat país, d'un entorn, es blinden de tal manera. I és normal. Quan algú critica això, jo sempre dic, escolta, quan algú m'ho critica, dic, si tu ara te'n anessis, anem a suposar un país una mica exòtic per nosaltres, a l'Antàrtida, o te'n anessis, a l'Antàrtida no podríem viure allà del fred, és igual, a Ucraïna, i sapiessis que hi ha un barri que està ple de catalans,
t'aniries.
On t'aniries? T'aniries a un altre barri que la botiga de baix no saben... Has de, per demanar pa, has d'estudiar-t'ho, com es diu? Quan tu tens el teu barri, que hi ha una botiga que venen productes del país. El veí de dalt resulta que és de Vic, el de baix és de Tarragona, l'altre, encara que no sigui català, és de Saragossa.
El problema és que s'agreuja això, Àngel, per...
Sí, però és normal que vagis allà.
Sí, home, però això s'agreuja per on tenen accés, aquesta gent.
Clar, és que no ben va junt, esclar. Esclar,
el problema és que l'administració també crea guetos.
No n'estic tan segur. Jo crec que hi ha circumstàncies socioeconòmiques que fan que el gueto sigui raonable per l'administració, potser ja li va bé, però també pel propi immigrant. Jo torno a dir això. Escolta, jo...
Que és el Raval. O sí, que és Ciutat Meridiana.
Clar, bueno, clar, no, ja et dic. Però arreu del món això es veu.
Sí, 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 absolutament.
Però Joan, vés-te'n a Ucraïna i jo et diré, a tal barri, el 30% de la població són catalans i el 10% espanyols. I a no sé quin altre barri resulta que tots són ucraïnesos o russos. A veure on t'aniràs, Joan. Si t'ho pots pagar, jo no sé si és un barri de rics o de pobres, el de catalans i espanyols, no?
Sí, per això ja passava als anys 50 i 60.
Clar, sí, per això passava l'exemple.
La meva àvia que va venir de Còrdoba va anar a nou barris perquè tenien un entorn amable per poder-hi, per poder anar-hi. I això passava per la gent que venia de Lorca, de Múrcia, que venia d'Extremadura, i això és... Jo no critico que facin això.
No.
Però sí que descric que és una realitat que condiciona el dia a dia a les aules. I aquí, doncs, l'administració, no sé què, de fet, no tinc, com deies, no hi ha una solució màgica, jo no, o almenys jo no la tinc, però és evident que és una situació complexa.
8 minuts i les 11, ja sabia jo que aquest debat educatiu donaria de sí.
Que és molt greu, Joan, és que això
no,
és
no,
molt
no,
greu.
Està molt bé, i està molt bé que...
És molt més greu que altres coses que ens ocupen a l'aparador cada
dia.
Sí, que si l'amnistia, que si els del PP ara reboten, que si els del PSOE, no sé què...
I com que és...
Totes aquestes comèdies estan molt bé, però al cap i a la fi moltes vegades són pures comèdies. Sí. En canvi, això de l'educació és fonamental, són els nostres fills.
I com que és molt, molt greu, aquests minuts que ens queden no vull deixar de parlar-ne. Abans l'Ignacio ho posava també sobre la taula, el paper de les TIC, de les noves tecnologies que han propiciat, és a dir, fallem, segons l'informe PISA de Catalunya, i fallem de quina manera, en matemàtiques, ciència, però també en comprensió lectora. Això ve donat per l'ús de les noves tecnologies, Ignacio?
Hi ha estudis que tendeixen a apuntar que sí. No és que siguem, o que diguem, les noves generacions siguin pitjor lectores, simplement és que tenen menys capacitat d'atenció. Això, per un costat, jo crec que és una anàlisi pertinent. També tenen pitjor capacitat de comprensió. És a dir, el missatge ha de ser molt més senzill. A mi sempre m'ha semblat molt simplista dir que per culpa de TikTok, com qui diu, els nens o els joves són cada cop menys exigents amb si mateixos i més exigents amb el contingut perquè el volen més mastegat. Jo crec que hi ha una part que pot ser veritat. Per una altra banda, també és veritat que tenim el major nombre de lectors en termes absoluts de la història, des que hi ha lectors, el millor nivell d'alfabetització de la història. I tot això també és gràcies a les noves tecnologies. Jo crec que hi ha una part, i això és un debat que em sembla interessantíssim, que s'està suscitant ara mateix, com qui diu, mentre parlem, que és l'accés a la nova tecnologia. Perquè està bé que hagi entrat la nova tecnologia com una força de disrupció. Jo sempre dic el mateix, que jo sóc, si semblo mínimament culte, segurament pagant. La meitat és per la meva família, l'altra meitat és perquè jo tenia accés a YouTube i podia anar accedint a nou contingut cultural i formant-me en coses que fins ara eren, diguem, la frontera del coneixement. Jo crec que és un tema de relació precisament amb l'educació i amb la tecnologia. I l'educació o el sistema educatiu no pot crear una assignatura que sigui les TIC, com qui diu, que la clàssica assignatura informàtica, perquè ha quedat completament desfasada, sinó que totes les assignatures han de tenir una part que precisament incorporin aquesta relació amb la tecnologia. I també crec que és molt important ajornar l'accés a la tecnologia, l'accés indiscriminat, com qui diu, la tecnologia, a, ara els experts diuen, als 16 anys, no? I ara només per, diguem, la part purament sociològica que dona una mica de por, que és a quin contingut estan accedint els nostres nens, com qui diu, però també perquè hi ha una part en què tots, potser tots aquí els a la taula, vam accedir a la tecnologia massiva quan ja teníem una certa edat. A mi, jo el primer mòbil que vaig tenir, com qui diu, no tenia accés a internet massiu, i jo vaig tenir accés a les xarxes socials com tothom amb certa massivitat el 2010, que ja em va agafar amb 15 anys. Vull dir, ja tenia uns quants mobles al cap. Uns quants mobles al cap. I potser és més aviat un tema en compte de pur ludisme i dir, escolta, les tecnologies ens han fregit el cervell. Jo crec que l'abordatge ha de ser... les tecnologies poden ser una eina d'infinites possibilitats i d'infinita culturització, però per aprofitar-les de veritat hi ha d'haver-hi un fons analògic de lectoescriptura, de responsabilitat, de coneixement, de crítica...
Que pregunto diferent, Ignacio, i fes-m'ho breu, que vull sentir també a l'Adrià i a l'Àngel. Hem passat del professor que ens preguntava, i dic que ens preguntava perquè jo hi era, en aquella aula no hi passava, però crec que passava en un 90% de les aules, del com es posa el DVD... a donar-li, sense explicar-li res, a donar-li al professor... no només el DVD, sinó el DVD, el projector, el portàtil, l'objectiu aquell làser per assenyar a pissarra, el que sigui, una pissarra interactiva. Hosti,
jo haig de dir que quan em toca posar el projector i trigo més de 30 segons, em poso molt nerviós perquè em sento molt boomer. Això és una por real, però ara bé, el professor, si l'alumne té infinits recursos... i la relació professor-alumne ha de ser d'educació, de formació i també de llibertat, és a dir, donar-li les eines perquè ell mateix o ella mateixa, l'alumne, es formi, al professor també se li ha d'exigir coneixement en la tecnologia. I precisament, a ESADE ens formen multidisciplinàriament. Nosaltres hem de saber tant d'intel·ligència artificial fins de donar més accés a continguts i a materials de lectura, etc. És a dir, el professor també ha de posar-se al dia i ha de saber també que pot ser... un element de molta facilitat i de molta potència una tecnologia ben utilitzada.
Coneixement en la tecnologia, es deia l'Ignacio, Adrià, per exemple, coneixement en la tecnologia, però ens hem passat de frenada, és a dir, estem usant aquest coneixement en la tecnologia per explicar coses que potser no caldria explicar en tecnologia, jo què sé, els dinosaures, i et foten allà una pantalla interactiva que, bueno...
Bueno, jo crec que, clar, jo estic una edat entre l'Àngel i l'Ignacio...
És a dir, la gran pregunta és, ens estem passant de rosca?
És que jo no crec que el problema sigui la tecnologia a les aules. Jo crec que és una cosa més complexa i és un tema també de com et relaciones amb el teu telèfon mòbil, amb el teu ordinador, amb el teu portàtil, dins i fora de l'aula, des de l'aprenentatge, però també des de coses com el bullying, jo crec que és molt transversal. Dins de les aules jo crec que no vull caure tampoc en el catastrofisme, és a dir, que les noves tecnologies eren una amenaça per l'educació, ho porto sentint des de fa molts anys, i no necessàriament des de TikTok. És a dir, de fet, els estudiants dels 90, a principis del 2000, ja sentíem, quan teníem 10, 12, 15 anys, els problemes de la Play, els problemes del FIFA, els problemes que tindries amb el Fotolog, amb el Facebook, etcètera, etcètera. De coses que ara sonen superantigues, però que ja passava, que ja hi havia veus que deien això és un problema per les aules. Jo crec que al final la tecnologia, les TIC, tenen unes externalitats molt positives, i l'Ignacio donava amb la clau, el tenir accés a un coneixement que fins ara molta gent no en tenia, és a dir, no podies accedir a aquest coneixement, i evidentment doncs, hi ha externalitats negatives. Entre elles, segurament, que també ho comentava l'Ignacio, la pèrdua de capacitat de concentració, que això lliga també amb el que dèiem de les matemàtiques, de les ciències, la comprensió lectora. I aquí jo crec que és on tenim allò. Què fem amb les TIC, què fem amb la tecnologia dins de les aules? Com fem perquè els alumnes tinguin una major capacitat de concentració i allò? Si sobre els dinosaures han d'explicar amb tecnologia... No ho sé perquè no sóc expert. Però crec que aquest catastrofisme o ser ludisme d'alguns, que comentava Ignacio, crec que tampoc respon a la realitat.
Àngel, mig minut.
Res, no tinc gaire opinió. Jo, en general, sóc bastant crític amb aquestes noves tecnologies, potser perquè m'ha agafat tard, les utilitzo, menys les xarxes socials, que no vull de cap manera explicar a la gent el que faig, ni m'interessa massa el que fan els altres.
Ets un hater de les xarxes, eh?
Absolutament. O sigui, no m'interessa gens el que fan els altres i encara menys explicar el que faig jo. Per tant, sí que faig servir per buscar informació i tal, però poca cosa més, i per tant... Jo el que sí veig és que, per exemple, abans la gent es sabia orientar per la ciutat, o almenys jo en sé, per Barcelona, i quan me'n vaig a una altra ciutat miro de mirar el plano. Veig que avui molta gent, si no, col·loquen el trastet en el cotxe i ja no saben...
Però també et canvien direccions i noms a base de...
Però vull dir, això, jo penso que a vegades perds una mica algunes capacitats que havíem tingut.
Àngel Miret, Ignacio Rigau, Adrià Ventura, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.